What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how?
Sis i 18, aquells meravellosos pares, ja ho sabeu, el nostre espai d'atenció a la convivència, a l'ensenyament, a l'educació, per pares, mares, tutors i, al final, tothom que conviu amb criatures. Paco Pérez, del Centre d'Atenció Creix, molt bon dia.
Bon dia, Pepo, bon dia. Quines ganes que tinc d'abraçar-te.
Sí, eh? Doncs sí? Jo també, Paco, jo també.
Gràcies. No, el primer dia serà... no sé, un estallido d'emocions allà. Però bueno, escolta, jo crec que més meravellosos que mai, no, ara?
Sí, mai més ben dit, perquè els pares estan obligats, a, sobretot els que tenen crios petits, no, a reinventar-se, no? I al final, doncs, a que tots tenim la idea de que els nostres fills pateixin lo mínim aquesta situació de confinament, i per això som capaços de fer tota mena d'invents.
Sí, 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 totalment d'acord. I amb això que estàs dient, precisament, aquesta sensació de si pateixen o no pateixen és la que jo m'està generant dubtes, saps, aquests dies. Començo a tenir un cert neguit perquè jo no sé, suposo que nosaltres com a adults cadascú fa el seu propi procés i es va autogestionant, però jo parlo de la meva experiència com a pare, però entenc que ens pot estar passant una mica a tots, que no acabo de calibrar quina incidència real té això sobre les nostres criatures. I entenc que, depenent de l'edat, serà d'una manera o serà d'una altra. Entenc que bossos petits, com els que tu puguis tenir, o puguin tenir altres famílies, és diferent a aquells que ja estan en una etapa més preadolescent o inclús adolescent, no? I això em genera dubte. I diria que és l'única cosa, evidentment, a part de la feina, de la inactivitat, i del que això pugui provocar en totes les famílies de Formentera, el neguit que tingués és pels joves, bàsicament.
Clar. Home, jo estava pensant, Paco, l'altre dia, que la gran diferència que jo en percebo quan era jove o infant a ara és la percepció del pas del temps. Record que abans un mes era una eternitat, no? En canvi, ara un mes passem els dies com, i els anys gairebé com quasi sense adonar-nos-en. Clar, jo em pregunto, aquests infants que ja porten gairebé 20 dies tancats a casa i el que els hi queda...
Sí, molt encertat. Jo, aquesta sensació de temps, jo recordo també perfectament que quan els meus pares em deien espera, o havia d'esperar per tallar-me el cabell quan tenia, i havia d'esperar-me, l'espera per tallar-me el cabell era com una cosa que no s'acabava mai, no? I ara mateix, pues, vas, esperes i mires el diari o mires una revista o simplement mires per mòbil i se't passa el temps, no? I amb aquesta sensació de percepció del temps, pensa que els boixos, quan més petits són, els espais de temps que ells van fent servir són espais molt curts i, per tant, es pot fer llarg per ells. Clar, i en aquest sentit, jo crec que hem passat d'una situació excepcional, inclús barra divertida per ells, perquè han deixat d'anar a escola, estan més per casa, etc. No sé fins quin punt aquesta situació d'excepcionalitat, no? que puguin estar vivint ara mateix ja es pot convertir en una búsqueda de normalitat. Jo he percebut a casa, no per part dels dos, sinó per part d'un dels dos, una certa desesperació i una demanda de tornar a la normalitat.
Caram, clar. És que ara ja ens ho començàvem a trobar, això, no? Ja ha passat, diguem-ne, el primer impacte, i ara portem ja gairebé 20 dies, i, clar, ara ja és quan diem, ostres, això s'allarga i s'allargarà.
I s'allargarà. I, clar, en certa manera, en aquesta secció mateix, no?, que fa tants anys que compartim, hem donat una sèrie de consignes per autogestionar segons quin tipus de coses que passen a casa, com per exemple que ens surtin, que es diverteixin, que interactuïn, que se sociabilitzin. I justament ara, el món dels adults, els hi ha posat davant de la cara un món que passa per estar tancat, que passa perquè en moments determinats siguin flexibles amb l'ús de pantalles i històries d'aquestes, que hem parlat tantes i tantes vegades i s'han fet conferències i xerrades, que no puguin sortir al carrer a relacionar-se, que no puguin sortir al carrer a jugar. Ah. Coses tan vitals, vitals, vitals per un jove, m'entens? Perquè són vitals. Són vitals. I això no és fàcil. I jo crec que aquí és on els adults hem de fer una reflexió i inclús diria que com des del punt de vista no em toca a mi, jo no tinc poder per fer-ho,
sí.
Però hauríem de reflexionar fins quin punt el confinament ha de ser un confinament sa a la llarga. I aquí està molt relacionat amb el que vosaltres parlàveu, ara no recordo si he perdut la noció del temps, si era aquesta setmana o si no de la passada, amb algun expert on, que va fer referència al fet de que els nens no puguin sortir i els animals de companyia sí que puguin sortir.
Sí, així és una entrevista que vam fer a Ana Heike Freire, la podeu recuperar al nostre web radioillaformentera.cat. Ella reflexionava sobre aquest règim de confinament que, segons el seu parer, ella és una pedagògica que viu a Madrid, doncs ella opinava doncs, que el confinament no està pensat per 7 milions d'espanyols menors de 15 anys, els joves i els infants, que aquests sí, han desaparegut del mapa completament.
Exactament, i això és un tema a valorar, és a dir, és un tema a pensar i és un tema a reflexionar, perquè a mi el que em preocupa també són les conseqüències que es poden esdevenir de tot aquest confinament en un futur, enteneu? I aquí és on crec que no sé fins quin punt apareixerà algun tipus de síndrome que no coneixem o haurem d'anomenar algun tipus de sintomatologia de tot això. No ho sé, ja ho sabrem en un futur i espero sincerament que no, que els nostres fills i sobretot aquests meravellosos pares que són tots nosaltres puguem ser capaços de gestionar tot això de la millor manera. Però, en certa manera, els adolescents, aquells que estan començant a tenir els seus primers contactes amb el sexe contrari, no? o amb la seva parella, no? I comencen a interactuar i que no puguin tenir aquesta facilitat per relacionar-se, per estar, per quedar, això és complicat, no? I en aquest sentit, això que deia aquesta companya pedagoga, va per aquí. Ara ser una mica, no vull ser emprenyador, vull ser un amic del diable en aquests moments, no?
Sí.
Evidentment, les normes estan fetes per controlar, no? a la població i per intentar controlar sobretot aquelles persones que no tenen sentit comú, que no saben estar on toca de la manera que toca, no? I, per tant, al final, les normes es creen per gestionar, no? un grup. En aquest cas, s'estan fent per gestionar un país o inclús una comunitat o inclús a nivell mundial, no? I parlo del confinament. Però, clar, moltes vegades aquestes normes estan fetes només per a aquests que no són capaços d'autogestionar i de controlar aquestes situacions de confinament. Però la gran majoria de persones són capaços de ser responsables, no? I, per tant, no necessitaríem aquestes normes si a mi em diuen que jo no puc sortir. No sé si m'estic explicant. En conseqüència, el que vull dir és que jo em sento responsable de sortir, per exemple, a un lloc com a Formentera, al carrer, sense que el meu fill tingui contacte amb ningú i en conseqüència que podem fer una volta per estirar les cames o per parlar d'altres coses. Parlo. O per agafar una bicicleta, com parlava ahir amb un veí, no? Perquè després vull parlar d'una realitat que està passant a Formentera i que m'estic trobant.
Sí.
I és que no tothom disposa d'una casa en terreny.
Clar. Clar, clar.
Segona, hi ha persones que viuen en pisos i tenen balcó i tenen terrassa. Sí?
Sí.
Però és que hi ha Formentera persones, famílies, que viuen en una habitació, quatre membres, sí? Que no tenen ni un balcó ni una terrassa.
En una habitació, quatre membres, ni un balcó ni una terrassa, imagineu-vos el confinament.
Exactament. Això, la meva pregunta és, sap? Aquestes normes que estem plantejant per tots s'ajusten a la situació personal de cada família?
No, clar, a veure, aquí hi ha un tema, una falta d'equitat importantíssima. És diferent que clar. No puguis sortir de casa quan tens un tros de camp al davant que no quan no tens ni tan sols un balcó.
Clar. Per això moltes vegades, quan ara aquests dies estic veient vídeos de gent a Formentera, no? Famílies a Formentera, i que estan confinats, ostres, doncs hi ha una gran diferència entre aquells que poden fer una partida de tenis, no? Amb unes pales de tenis de platja o donar toques de pilota al seu terreny, que els que estan en un pis i no ho poden fer. No té res a veure, absolutament res a veure. Per tant, bé, jo crec que en un moment determinat haurem de valorar de quina manera canalitzem tot això. I és el que més em preocupa en aquests moments. Els nens i nenes, de quina manera... I quan parlo de nens i nenes ja parlo d'una edat superior, eh? Perquè potser, com tu deies abans, el tema del temps ja és diferent, saps? I aquestos, com pot passar que comencin a agobiar-se. I segurament ja està passant en algun lloc. No, pensem una cosa, pensem més que estem anant contra natura.
Estem anant contra natura, clar.
Home, a nivell de confinament, a nivell d'adolescents, dels adolescents estem anant contra natura. Què necessita un adolescent?
Moure's, sortir i cremar, que diuen, no?
Cremar, exactament. No? Sí. Exactament.
Sí, sí. I conèixer, no? I experimentar, i fer nous amics.
Exactament. Clar. Exactament. I pensa que aquesta situació l'hem creat els adults, m'entens?
Bé.
Aquesta situació, que ells són conseqüència una mica també de tot això. I, bueno, jo em preocupa, no trobo solucions, i no tenim més remei que anar treballant per anar, diríem que pal·liar, no?, tots els efectes que això pugui tenir. Però no tinc clar, i això ho parlarem els mesos propers, segurament en aquesta secció on tindrem oportunitat de parlar de com hem quedat de tocats o no després de tot això, i com han quedat els nostres joves de Formentera de tocats o no. Jo crec que això ja tindrem temps de veure què ha passat, i anirem veient. Ara per ara, com a famílies, crec que tots ho tenim clar, hem d'anar treballant per pal·liar els efectes que això pugui tenir en el futur i portar-ho el millor possible. Però no és fàcil, ni com a pares, perquè clar, evidentment tothom vol tenir el seu espai i no sempre el tenim, perquè a vegades les condicions físiques del lloc on viuen no és el més adient, i perquè no tothom té la mateixa realitat. I amb això doncs, haurien de ser capaços de fer excepcions.
Déu-n'hi-do quins reptes tenim al davant. I escolta'm, abans d'acomiadar-nos, Paco, voldríem aprofitar per explicar una proposta que feu nova des del Centre d'Atenció Personal Creix. Compta'm-nos un poc aquesta atenció psicològica en línia, online.
Bueno, nosaltres com a professionals de l'àmbit sanitari no tenim restringida la nostra feina en el sentit que estem autoritzats per treballar, i de fet se'ns està reclamant per treballar des dels diferents serveis, no? Estem des serveis d'urgència per atendre situacions de crisi. Arrel d'això, i veient que tot això s'ha allargat, el que hem decidit és donar un pas més i atrevir-nos, no? Perquè jo era molt reticent a tot això, i això fa uns mesos ni se m'havia passat pel cap, és atrevir-nos a fer visites online. Visites online que he comprovat en aquestes últimes setmanes que funcionen i tenen el seu efecte. És a dir, no hi ha cap problema. Simplement crec que és un tema més nostre de no ser capaços de rompre una mica aquesta idea, no? De no tenir aquest contacte tan proper i visual que dona una visita. Per tant, hem donat aquest pas de fer visites online. La idea, com a professionals, no? del món sanitari, des del nostre centre el que intentem és apropar-nos a la ciutadania, posant el nostre granet d'arena, i en principi aquesta primera visita online està oberta totalment a tothom de forma gratuïta per dues raons. Una, per un tema assistencial, perquè ningú es quedi sense poder rebre una primera assistència per part nostra, i dos, perquè com que és un nou format de visita, que tothom tingui la possibilitat d'experimentar, i si li agrada o no li agrada, o si resulta convenient o no, i que pugui continuar o no pugui continuar. Però té aquesta doble funció, totalment desinteressada en aquest sentit, i aquesta és la línia. És, bueno, és posar una mica el nostre granet d'arena en tota aquesta història.
Doncs ja ho veieu, si voleu afrontar amb eines i recursos aquesta situació de confinament que vivim, que a vegades ens porten situacions d'estrès, ansietat, angoixa o inclús malestar personal, el Centre d'Atenció Creix us ofereix aquesta atenció psicològica en línia amb en Paco Pérez. La primera visita gratuïta i sense cap compromís de continuïtat per contactar-hi, espaicreix@gmail.com, repetim, espaicreix@gmail.com, o si no, per WhatsApp mateix, al 670 88 22 21. Repetim, 670 88 22 21. Paco Pérez, moltíssimes gràcies i molta sort.
Voldria acabar amb una cosa, Pepo, només. Recordar als nostres oients que a part d'aquest servei que oferim nosaltres des de Creix, hi ha un servei d'atenció psicològica que avui ho he anunciat a primera hora, però ho torno a repetir, que és un conveni entre el COPIP, entre el Col·legi de Psicòlegs de les Illes Balears,
sí,
i la Conselleria de Salut, que és un telèfon d'atenció 24 hores durant mínim, de moment estaran 3 mesos, ho dic perquè qualsevol situació que tingui una situació de crisi personal, durant aquestes 24 hores pot cridar. I recordo el telèfon també, que és el 900-112-003.
Així
és. 900-112-003.
Ho teniu també al nostre web, a radioillaformentera.cat, si veieu la informació en què l'IB Salut ofereix suport psicològic. Doncs allà també apareixerà aquest telèfon gratuït, 24 hores, 900-112-003, que ofereix el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears.
Sí, jo us haig de dir que per l'experiència que estem tenint amb els meus companys de les altres illes, vull dir, estem rebent cridades, estem rebent cridades de molta gent que la veritat és que agraeix molt aquest servei, d'acord?
Paco, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre, que vagi bé.